Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte de e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Demà dimecres, a partir de les 8 del vespre, a la pista del Belma francès, l'Uni Girona jugarà el seu futur a Europa, eliminada ja de l'Eurolliga, de la màxima competició continental, a una jornada pel final de la fase de grups. L'equip gironí espera aprofitar aquesta opció, aquesta última jornada, per classificar-se pels quarts de final de la Eurocup. Eric Suris té clar que les 0 victòries fora de casa, a domicili, a Europa, han passat factura.
La nostra il·lusió és passar i passar ronda i poder tenir uns quarts de final, doncs, sigui d'Euroliga o d'Eurocup, som de ben amb molt de gust. Però bé, també la nostra realitat ha sigut la que ha sigut. Hem tingut partits on hem competit tots menys un, a Lyon segurament. Hem estat allà, ens ha faltat, doncs, encert i al final, doncs, saber en aquesta categoria, doncs, acabar d'emportar-te aquesta victòria fora de casa que ens ha faltat, que penso que això ha sigut determinant, perquè en casa hem sigut forts, aquí a casa.
Doncs amb Sònia Bàsica en la convocatòria, encara que es dubta per demà, després de perdre ja el partit de Lliga de dissabte a Guernica, l'Esparci Telefoni Girona s'ho juga tot en un sol partit, una sola carta, necessita guanyar i esperar, a més, la derrota del Curc. Seria una veritable llàstima que aquesta plantilla, tros de plantilla de l'Uni Girona, es quedés fora d'Europa. Demà sortirem de dubtes. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui, dimarts 25 de febrer 2020, amb el José Matos, és el control, Xavi Pagant, a la producció.
Bona nit, companys.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs veurem què passa demà dimecres, però el cert és que l'Uni Girona afronta aquesta última jornada de la fase regular de l'Eurolliga en una situació més que complicada, delicada. Les opcions de disputar els quarts de final de la Eurocup no són moltes, sobretot pel fet de dependre d'un segon resultat, d'una derrota del Dinamo Kursk a casa contra el Godinia, el pitjor equip del grup, quan l'equip rus necessita, a més, la victòria per intentar classificar-se pels quarts de final de l'Eurolliga. En tot cas, independentment del que passi en aquest curs, Godinia, l'Uni Girona el que ha de fer demà és la seva feina, guanyar el seu partit a França, que ja serà prou complicat, i després, amb la feina feta, veure si l'altre resultat també l'acompanya, tot i que l'altre partit acabarà, en principi hauria d'acabar almenys abans de l'inici del partit de l'Uni Girona. En la prèvia d'aquest Belma-Uni Girona tenim dues veus per escoltar. Una és la de l'entrenador Eric Suris. Abans, però, ens escolta una de les jugadores de l'Uni, María Araujo. Hola, María, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Tengo la sensación, María, que esta temporada está siendo una montaña rusa para vosotras,
Sí, bueno, la verdad que sí, que aún no hemos llegado, ¿no?, a estabilizarnos un poco en general, en líneas generales, el equipo. También con las incorporaciones tardes, con cambio de jugadoras, pues siempre cuesta, pero bueno, yo creo que ahora ya estamos en muy buena dinámica y que, por suerte, ha llegado el mejor momento, ¿no?, desde el final de temporada, cuando queda todo por jugarse. Así que en ese aspecto, pues contentas.
Sí, una temporada en la que habéis vivido un poco de todo, dentro, fuera de la pista, pero que con estas últimas victorias el equipo ha recuperado el camino, ¿no?
Sí, lo que te decía, ¿no? Parece que ahora, pues poco a poco, estamos ya más sólidas tanto en ataque como en defensa. Parece que ya estamos en bloque mucho más unido y yo creo que se está reflejando en los resultados y en el juego que estamos pues haciendo en cada partido. Y así yo creo que ahora, a final de temporada, pues el equipo irá siempre para arriba.
Llegáis bien para el partido del miércoles. El problema, lo decía ahora, que no dependéis de vosotras mismas.
Sí, bueno, al final yo creo que eso es un poco, ¿no?, el punto negativo, pero bueno, también dependemos de que tenemos que sí o sí ganar. Nosotras tenemos que hacer nuestros deberes y luego pues ver cómo quedan los resultados, pero por lo menos acabar satisfechas con nuestra parte.
¿Opciones reales de seguir en Europa? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, al final el baloncesto, ¿no? Es sorprendente. Entonces, si pues por la otra parte Kurs pierde contra Virginia, pues sí que hay opciones. Así que yo creo que las opciones son reales, ahora se tienen que dar.
Sería una lástima, ¿no? Que este equipo, esta plantilla, se quedara fuera de Europa porque hay mucho nivel aquí, ¿eh?
Sí, al final yo creo que tenemos un equipo con mucho talento, no muchas jugadoras que son ya veteranas, que conocen muy bien la Euroliga, y la verdad que sería una pena, pero bueno, también lo que he dicho, ¿no? El equipo se ha formado realmente hace muy poco con la llegada de Chargay y Abibisov, entonces también hay que ser realistas de que el equipo ha ido creciendo poco a poco, y es una pena que no haya llegado un poco antes por las posibilidades de Euroliga.
Sí, a ver si os podéis reenganchar al Eurocup, estáis ya fuera de la Euroliga, y eso que en casa habéis hecho un 5 de 7, ¿eh? Pero claro, fuera de casa, aún con opciones, pero ha sido imposible ganar un partido, de momento.
Sí, bueno, ojalá llegue la última, ¿no?
Exacto, exacto.
Pero sí, bueno, también éramos conscientes, ¿no?, de que jugar fuera de casa la Euroliga siempre es muy difícil. Al final, pues como cuando los equipos vienen a Fontallao, nosotras nos sentimos más seguras, pues cuando vamos a campos visitantes pasa lo mismo. Así que bueno, esperamos que si tiene que llegar una victoria fuera de casa sea esta última y nos ayude a seguir soñando con EuroCup.
Sí, porque fuera de casa habéis tenido tres partidos que los podíais haber ganado perfectamente, ¿eh?
Sí, al final se nos han escapado por muy poquito.
Por pocos detalles.
Sí, aparte por muy poquitos puntos, y eso da más rabia aún, porque si hubieses conseguido una de esas victorias, igual ahora la cosa estaría encaminada de otra manera. Pero bueno, ya están jugados, los resultados están ahí, así que solo hay que mirar en el miércoles y en ver qué pasa.
No, pues esperemos que el camino de Lunes Girona en Europa todavía sea largo. De lo contrario, pues bueno, tocaría centrarse en Liga, en la Copa. Dos objetivos lógicamente muy muy importantes, como importante fue, María, la victoria del sábado en Guernica. Volvéis a ser segundas y tenéis avenida a tiro de piedra, ¿eh?
Sí, bueno, lo que dices, ¿no? Al final ya queda muy poquito para la Copa, que yo creo que por suerte llegamos en muy buena dinámica, y la victoria del sábado en Guernica también yo creo que ha servido para ver que estamos bien, que estamos cómodas, que nos hemos asegurado otra vez estar ahí en la segunda posición cerca de Salamanca. Y como decía, ¿no?, pues seguir trabajando y viendo que los resultados pues van apareciendo.
Y la Copa, nada, ¿eh? Poco más de una semana, ¿eh?
Sí, la Copa ya está ahí. Es verdad que con esto de la Euroliga, tanto partido entre semana, no te paras tanto a pensar, pero cuando ves esta semana ya se va a empezar a preparar la Copa La Reina, que yo creo que al club, sobre todo, ¿no?, le apetece ganar esta Copa que no se tiene aún. Así que yo creo que las sensaciones que tenemos entre vestuario son muy positivas, y ojalá pues nos consigamos llevar la Copa.
Pues esperemos que el lunes Girona llegue a la Copa en una buena dinámica de juego, también de resultados, y compitiendo ojalá todavía en Europa. Este miércoles saldremos de dudas. María, para acabar, ¿qué tal tu primera temporada en Girona?
Bueno, la verdad es que estoy muy contenta. El club, las jugadoras y las hijas me han recibido súper bien. Creo que poco a poco he ido aportando más minutos y más calidad de juego al equipo, intentando pues aportar lo que me pedía Eric, y la verdad es que estoy muy contenta.
Y con todo lo que ha pasado en Cataluña, ¿la familia no te pregunta qué tal la vida por aquí?
Bueno, la verdad es que como yo estoy muy tranquila, no es que mi madre también, entonces tampoco se me pregunta mucho, me preguntan como si estuviese en otro cualquiera, o sea, en otro lado. Así que yo siempre les digo que estoy muy bien, que me dieron la serie muy bien, que estoy pequeñita, que está cómodo, así que ella está tranquila por esa parte.
Muy bien, pues María Araujo, jugadora del Sparse Telefunny Girona, mucha suerte para este miércoles.
Muchas gracias, hasta luego. Next
to me. Y ahora sí, María Araujo, aquí al Bàsquet al Dia, Eric Suris, això diu, així ho veu l'entrenador de l'Sparse Telefunny Girona.
L'equip està bé, la veritat és que han sigut sis dies molt exigents, en tres partits molt durs. Llavors, al final, això, per molt que no ho vulguem, tres partits en sis dies és una bestiesa que, evidentment, afecta l'equip, no? Però bé, l'equip se n'ha recuperat bé, l'equip està amb ànims pujats, i a partir d'aquí ja pensava el proper partit, no? La Sònia segueix tocada, això sí, d'aquest cop. Va ser un cop dur que la té com una mica enrampada des del maluc cap avall, i bé, en aquest sentit doncs anem a veure si mica en mica es va recuperant i sentint millor del que ha sigut aquesta forta contusió.
És dubte,
sí, és dubte, perquè doncs ja dilluns encara no es va entrenar, i anem a veure com arriba per aquest dimecres.
No sé si en aquest sentit, al final, amb el que jugueu demà, que no depeneu de vosaltres mateixos, no sé si fa un temps de ràbia saber que no depeneu de vosaltres mateixos, just
Sí, és veritat que estem en un moment àlgid, com bé dius. Tampoc donaria el titular que estem en el moment més àlgid de la temporada, no? Perquè sembla que vinguem de 6 mesos perdent, no? I sí que és veritat que hem fet un mal gener, però veníem de fer una temporada ja molt, molt destacable, no? En aquest sentit sí que és veritat que hem reestructurat i hem recuperat una mica el vol i la confiança, i està clar que anem amb ànims, com et deia, molt alts per enfrontar aquest partit d'Eurolliga, si bé sabem que és una situació a nivell classificatori complicada perquè hem d'esperar una derrota d'un tercer equip. Però bé, nosaltres, com sempre diem, no? A hores d'ara hi ha un petit percentatge de classificació que existeix, per tant, encara que fos un 1%, nosaltres el buscarem i el treballarem com no pot ser d'altra manera amb una victòria a Montpellier.
En aquest sentit, com es gestiona el vestidor mentalment de saber que les jugadores són conscients que la possibilitat és petita ara mateix? Com es gestiona en aquest sentit la ment de les jugadores? Què se'ls diu?
Bé, no, l'equip, quan vam acabar el partit d'esquio i ens van donar la notícia que curs que havia guanyat, doncs evidentment va ser una mica de gerro d'aigua freda, no? Perquè teníem i tenim aquesta il·lusió de poder continuar vius a Europa. Però tot i això, bé, com et deia, els ànims estan intactes i estan amunt per afrontar els nous reptes, coneixent la realitat de la que estem, en la que estem en aquests moments en competició europea.
Doncs demà el partit que ens espera és una final en tota regla. Suris, de fet, no se n'amaga, una final per l'Uni Girona i també una final pel Belma francès.
Per nosaltres és una final, si en tant que hi hagi un petit 1% de que hi hagi probabilitats, per elles és un 100% de probabilitats que és una final. Elles jugaran, com ja esperem, i ja va ser l'any passat, doncs un partit al 200%, perquè depenen d'elles per jugar quarts de final d'Eurolliga, no?
Doncs aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, l'Uni Girona ha de guanyar sí o sí i esperar més la derrota del curs a casa contra el Godín. I aquest partit començarà a les 5 de la tarda, és a dir, que l'Uni començarà el seu partit sabent si té alguna opció o no de classificar-se pels quarts de final de l'Eurocup. Una Eurocup que disputa els partits de tornada, els vuitens de final, demà a les 8, València-Guernica, amb el més 10 per les valencianes del partit de Nadal, i dijous a 8:45, avenida Espartac de Moscou, amb un més 12 per les de Salamanca. I ahir es va començar a disputar la 26a jornada de l'Eurolliga masculina, amb una nova victòria pel Madrid, 96-78 davant el Panathinaikos. Victòria clara i contundent pels de Lasso, que obririen forat amb un més 11 al final del primer quart i rematarien la feina a l'últim quart amb un més 10. Un partit avançat als dies habituals d'Eurolliga, donat que el pavelló està ocupat la resta de dies, la resta de la setmana, i després d'aquesta nova victòria, la 20a de la temporada pels blancs. Aquestes eren les reflexions de Pablo Lasso.
Yo siempre digo que probablemente la brillantez de un equipo venga a partir de la solidez. Tú puedes estar brillante un día y ganar un día. Yo creo que si eres sólido vas a ganar más días. Entonces yo creo que ahora mismo el equipo está sólido, creo que hemos tenido momentos brillantes en defensa, momentos brillantes en ataque, pero digamos que debemos seguir pensando en mejorar, ¿no? en ambos aspectos. Pero creo que la solidez es la que ahora mismo nos va dando confianza. Entonces creo que no tengo la sensación de que estamos brillantes, creo que tenemos algún momento ofensivo, defensivo, pero creo que estamos haciendo muy bien las cosas y eso habla bien del equipo y al final, bueno, pues es verdad que hemos conseguido la Copa hace una semana, ganamos en Fenerbahce fácil, luego hoy también hemos ganado el partido, con lo cual sería estúpido por mi parte decir, bueno, no estamos bien, no. Creo que estamos bien, pero haciendo las cosas importantes que hay que hacer bien en baloncesto.
Doncs amb la d'ahir, el Madrid suma 5 victòries consecutives, deixant enrere les 3 derrotes consecutives a Europa. És la 20a victòria pels de Lasso, que els deixa ja, vaja, virtualment classificats pels quarts de final. El mateix li passarà al Barça en cas de guanyar dijous a la pista del Xesc. El partit a partir de les 6 de la tarda, els apèssits, després de guanyar la pista del Panathinaikos, volen sumar la que seria la 7a victòria consecutiva a l'Eurolliga, que, com dic, els deixaria virtualment classificats pels quarts de final. Demà escoltarem veus de protagonistes. Per cert, el Madrid en breu hauria de jugar a la pista del Milà, encara que amb tot el que està succeint a Itàlia amb el coronavirus, veurem què passa amb el partit. Lasso ahir reconeixia la seva intranquil·litat per aquest fet.
Esto es algo que obviamente se habla, pero yo creo que ahora mismo todavía quedan días. Vamos a ver cómo, he visto que se han suspendido partidos de la fútbol y de baloncesto, bueno, casi todos los deportes. Bueno, yo creo que ahora mismo debemos esperar un poco a ver los acontecimientos. Y es verdad que, hombre, no te suena, pues si me preguntas, ¿por qué te suena menos de una semana estar en Milán después de esta situación? Pues hombre, te genera intranquilidad, pero bueno, yo creo que debemos esperar un poco. Hay que pensar primero en Málaga, que tenemos el domingo. Y bueno, vamos a ver durante la semana cómo se maneja ese tema, porque creo que esto está en manos de, probablemente, de las autoridades italianas. No sé quién para hablar. En principio soy solo entrenador de baloncesto.
Doncs veurem què acaba succeint en aquest partit, que s'ha de jugar en properes cites del Madrid a la pista del Milà. I en aquest bàsquet del dia d'avui dimarts encara tenim més coses.
A Radio Estel.
La crítica la aceptamos toda, pero la mentira no.
Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
I en aquest dimarts encara ens queda, com és habitual, saludar els nostres penyistes. Avui amb la Meri Saé dels Penyadictes de Badalona. Hola, Meri, bona nit.
Hola, bona nit.
Tindrem, saludaré tot d'un al culer, al Marc Segura. També saludo a l'Ernest Centelles, membre de la grada d'animació del Nou Congós. Hola, Ernest, bona nit.
Bona nit.
Torna la Lliga Endesa aquest cap de setmana, tres setmanes després. S'ha fet llarga l'espera o què?
Pues sí, la veritat és que han sigut setmanes dures. També hi ha hagut parón amb a l'Ale Plata, que jo també la segueixo amb el Prat.
I a l'Ale Port.
I a l'Ale Port, i bueno, ara tornem. En una setmana just veurem uns quants partidets.
Tu, Ernest, que se t'ha fet llarga l'espera o no?
Sí, una mica sí, la veritat. Sort que vam acabar guanyant i hem parat, però amb el bon regust de boca, no?
Sí, sí. I un cop passada la Copa, encara queden jornades, òbviament, per endavant, però podríem dir que arriba el moment en el que els equips s'han de posicionar, no? Han de concretar els seus objectius. A Manresa esteu més a prop dels play-offs que no pas del descens, Ernest.
Sí, però jo crec que el nostre objectiu segueix sent certificar la permanència i si podem optar alguna cosa més, perfecte, però vull dir que no podem equivocar-nos, vull dir que hem de certificar la permanència. A més, al final de temporada són difícils, tots els equips es reforcen i apretaran les dents, i és com, vull dir que hem de seguir sumant i ja està.
Almenys no patir, no? Intentar no patir a l'hora de perseguir aquest objectiu de la permanència, que de moment l'equip ho està aconseguint.
Sí, no? Vam tenir aquella ratxa de 5 victòries seguides que ens va fer aconseguir aquest coixí, perquè veníem, no en teníem 3, no fa molt. Abans de aquella ratxa que vam tenir, només teníem 3 victòries.
Sí, sí.
I vam enganxar aquesta ratxa de victòries i ho era. I l'altre dia vam sumar a la novena. I ara, doncs, ara visitem el Barça, que és complicat, però després ve el Betis a casa, que també penso que és un partit clau per nosaltres. Mm. I, bueno, hem d'anar per ell.
Home, ja vau ser capaços de guanyar la victòria, eh?
Sí.
Ara, que està clar que el Bascoña no és el Barça, però el Palau, vés a saber.
Sí, no, però el Barça, escolta, tot és possible, però és difícil, perquè a més el Barça ara està en bona dinàmica, vull dir que... complicat.
Mm. Puc saludar el Marc, el tenim oi ja, el Marc? Hola, Marc, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs a veure què passa diumenge, 2:15, al derbi, al Palau.
Sí, bueno, és
contra el Manresa.
Partit, bé, després d'una jornada sense fer. El Barça vindrà d'un partit molt exigent dijous a la pista del PSK, i és el típic partit on el Barça té poca guanyar i molt a perdre. I són els típics partits que no pots perdre si vols mantenir el liderat a favor i poder-te permetre el luxe de perdre a Madrid.
Mm-hmm. Per cert, Ernest, crec que no anirà gent de la penya de la grada d'animació al Palau, oi?
Sí, no, al final nosaltres...
Va haver un conflicte pel tema del preu de les entrades.
El tema de les entrades ja fa temps que dura. I el tema, bàsicament, és que no hi ha un acord entre clubs a l'hora de facilitar entrades a les aficions que es desplacen. Aquest és, aquest és el problema ve d'aquí, no?
Sí, sí.
Llavors, cada club és lliure de posar els preus que vol per les seves localitats. El que passa que sí que és veritat que, vam trobar una mica exagerat fotre preus a 37 euros pel Manresa i, en canvi, pels quan ve el Burgos, hi posen a 12. Mm. És una mica, una mica estrany. Però, tampoc no volem donar-li més... no parlar-ne més del tema, vull dir que ells sabran, cadascú, i ja està. I nosaltres, et dic, a nivell de grada no ens esforcem perquè no... Vull dir que no... És que no et dic, no... Trobem els preus molt massa car, vaja.
Sí. Ara, no vull posar la pota, però diria que Manresa, la primera volta, també va posar uns preus molt semblants a l'afició del Barça, que es va desplaçar al Nou Congost, però vaja, en tot cas, sí, tampoc vull fer polèmica ni molt menys, I que cada club posa els preus que...
per això et dic, que cadascú que faci el que
sigui
convenient, no? Vull dir,
Passa
que l'any passat ja diria que els preus també ja van ser molt alts quan ens han desplaçat.
No, el que està clar és que són preus molt, molt alts. I aquí el que importa, el que volem és que la gent vagi a veure el bàsquet en directe. I quan més econòmica sigui l'entrada, millor per tothom.
Sí, per això mateix. Però ja et dic, jo penso que aquí el que passa és que no hi ha, que entre els dos clubs no hi ha un acord.
Sí, sí.
Per exemple, amb l'Andorra, hi ha un acord entre clubs.
L'intercanvi d'entrades, sí, exacte. Sí, sí.
Però hi ha clubs que hi ha acords i ves la gent que quan tu vas allà fan un preu rebaixat i quan ells venen aquí fan un preu rebaixat. Però amb el Barça no. I tot una mica la polèmica venia d'aquí, però bueno...
Sí, sí. I abans d'aquest derbi, com deies tu, Marc, que dijous partit complicat i la vegada important, dijous a les 6 a la pista del Cesc, a Moscou,
Sí, després de guanyar a Grècia, que és una victòria de molt mèrit, és un partit important per poder seguir amb aquest cara a cara amb el Madrid per aspirar a la segona posició. I, home, guanyar una setmana a l'OACA i al camp del CSKA, mostra, és una forma d'exigir múscul i de dir que estàs allà i que aspira de tot.
Diries que s'ha refet bé el Barça del cau de la Copa,
Esperem que sí, per mi guanyar a l'OACA és un bon símptoma de que l'equip s'ha refet bé. Però vull dir, la forma s'adapta almenys fent un bon partit a Rússia. Pots guanyar, allà evidentment que pots guanyar, pots perdre... Però vull dir, per mi el símptoma serà si s'està en el partit en tot moment.
Sí, sí. Un Barça que té pràcticament tancada la classificació pels quarts de final, Marc, només falta certificar el factor pista.
Sí, els quarts de final, evidentment, la classificació està quasi encarrilada, però ara el que és que cal toca és assegurar el factor camp i si pot ser trobar-te el rival dintre dels que poden tocar, al mig, entre cometes, és l'equip possible. I crec que en aquest sentit que segon pot ser millor que cada tercer.
Sí.
Perquè pot tocar un dels equips que estan amb bons de victòries, digue-li Milan, Inti, València Bàsquet, Estrella Roja, que està parlant 10. I bé, i almenys tenen fins de partit de Palau.
Sí. I a tot això em queda la penya, Meri, que juga dissabte a Tenerife. A veure què tal.
Sí, juguem dissabte a Tenerife, recuperarem a tots els que han anat amb les seves seleccions. I bé, esperem que la incorporació al nou jugador, que ja crec que podrà jugar, pues, sigui positiva, que ens hagi anat bé el descans. I bueno, tornar de manera a una pista complicada com la del Tenerife. I la veritat és que ara se'ls ha donat el sentit justa. I aviam com agafem la possible victòria dissabte.
Sí.
Perquè tindrem que agafar piles per la següent setmana, que ens venen l'últim partit d'Europa i a casa una altra vegada contra l'Unicaja.
Per cert, que avui Tenerife és notícia perquè allà tenim el primer positiu del virus, del coronavirus, però vaja, esperem que tot això no afecti en res a l'hora de jugar-se el partit,
Esperem que vagin a dormir al nord, perquè el coronavirus està al sud. La veritat és que teníem bastants problemes de visibilitat i tot això dels avions, però bueno, jo crec que avui també han detectat un cas a Catalunya, és a dir que això ja començarà a ser com una mini-epidèmia, però esperem que no ens afecti ni als clubs ni a caps d'aficionats.
Doncs esperem que no acabi com a Itàlia, que s'estan suspenent partits, també obres de teatre, tancant cinemes... etc, etc. I una penya Amèrica està més a prop dels play-offs que no pas del descens com el Manresa, encara que suma dues victòries dels últims 10 partits de Lliga, eh?
Sí, la veritat és que estem els dos super igualats, no? Estem esperant aquella el partit que jugarem a Manresa d'aquí unes quantes jornades, no? Que crec que serà el vital, però aviam qui queda a dalt i qui queda a baix. Serà un partit maco, perquè crec que els dos equips estan amb molta igualtat de possibilitats. I, bueno, clar que tenim una mica més de germanor, no? Que això que abans era una mica complicat. Ens anem, bueno, recolzant amb temes diferents de la gran animació, una penya dels dimonis que s'han creat ara. I, bueno, la veritat és que gaudir de bàsquet i que Catalunya tingui bàsquet, i si podem tenir més equips a la CB, doncs quants més millor.
Exacte. I ara què passa aquest cada setmana? I us recordo que el Morabanc Andorra jugarà dissabte el seu partit de la 22a jornada de la Lliga Endesa a casa contra l'Herbalife Gran Canària. Deixem aquí, penyistes, que vagi molt bé la setmana.
Igualment.
Igualment.
Bàsquet al dia.
Tengo algo especial.
Amb Òscar Merino.
I abans acabeu de saber moviments que s'han donat a la Lliga Endesa després del fitxatge de Simonovic. Unicaja es reforça també amb Axel Butel, ex del Retamet Bilbao, Jerome Randall a terra al Montequit Fuenlabrada, Kenny Catges es vincula de l'Estudiantes, on arriba, o torna, millor dit, un ex del Barça, com és Edwin Jackson. I l'ACB ha rendit avui homenatge al ja retirat Sergi Vidal. I per cert, Mundo Deportivo, campió de la primera lliga de mitjans de comunicació 3x3. I a la NBA aquesta matinada, nova victòria dels Milwaukee Bucks i també dels Suns, 111-131 a la pista del Utah Jazz, amb partides de Ricky Rubio amb 22 punts, 6 rebots, 11 assistències. Això en una nit marcada per l'homenatge del bàsquet NBA a Kobe Bryant, a la seva filla i a totes les víctimes del tràgic accident de l'helicòpter en un Staples Center ple a vessar. Michael Jordan, en el seu parlament, no podria contenir les llàgrimes.
Kobe was my dear friend. He was like a little brother. Everyone always wanted to talk.
Kobe i jo érem molt amics, era com un germà petit, hi havia moltes comparacions entre tots dos, però jo només vull parlar sobre Kobe. Ell era per mi la inspiració d'algú que li importava la manera amb la que jo jugava o la manera com la que ell jugava. Ell era el millor jugador de bàsquet que podia ser i jo volia ser el millor germà gran que podia ser per ell. Ara ja ha aconseguit que el meu meme plorant estigui molt present els propers anys.
And as I got to know him, I wanted to be the best big brother that I could be. Now he's got me. I'll have to look at another crime meme for the next.
Doncs Michael Jordan, ahir l'homenatge a Kobe Bryant, capaç de treure un somriure a tots els presents a l'Staples Center, també a la dona del exjugador dels Lakers. Demà en parlarem a l'espai NBA amb l'Adri González. Ho deixem aquí, gràcies al José Matoes, al control, Xavier Pagan, a la producció, i a vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà dimecres per seguir vivint el Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.